Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Ens plau de debò retrobar-nos una setmana més en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Ens disposem, com a cada programa, a comentar les lectures de la missa del diumenge. Avui celebrem, litúrgicament parlant, el diumenge de Rams, amb el que iniciem la Setmana Santa. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els tertulians Carmen Ruiz, mossèn Ramon Sarrias i Jordi Rubió, els qui presentem a continuació. Carmen Ruiz és mare de família, advocat i catequista de la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell. Hola, benvinguda.
Hola, Maria, gràcies per aquesta invitació.
Només faltaria. Contentíssims de tenir-los aquí per fer possible el programa. Mossèn Ramon Sarrias és rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Hola, benvingut de nou.
Gràcies, Déu vos guard, i un bon dia de Rams, eh?
Això mateix. Avui la gent contenta, sí, els nens sí. Sobretot. Sí. I Jordi Rubió és treballador social i forma part de l'equip pastoral de la Batllia Baridà de la Cerdanya, que porta al Seminari del Poble de Déu. Hola, benvingut.
Benvinguts i ben trobats tots vosaltres.
Gràcies. Hem de recordar, doncs, que la taula de l'Evangeli té Melcio Querol de director, l'Àlex Alsina de productor i avui també a la conducció tècnica. I Maria Marín, qui els parla, presenta i modera la conversa. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge de Rams és del profeta Isaïes i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè amb la paraula sàpigui sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l'orella perquè escolti com un deixeble. El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als que m'assotaven i les galtes als que m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant les ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda, per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca a la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Paraules inicials del tercer cant del servent del Senyor. La paraula que aquest servent escolta i ha de transmetre és una paraula de consol per a sostenir els cansats. Aquest servent pateix sofriments físics i morals, però l'ajuda del Senyor és més gran i més forta que el dolor. Els cristians veiem complert aquest poema en Jesús de Natzaret. A partir d'ara tenen vostès, tertulians, la paraula. Qui vol començar? Mossèn Sarrias? O... Sí? Doncs digui.
Puc començar i continuarem després els altres i direm el que hi hem de dir. Sí. Bé, jo remarcaria d'entrada que aquí juguen dos elements. La llengua de mestre per parlar i l'orella per escoltar la paraula de Déu. Sí, escoltem la paraula de Déu i l'anunciem, la proclamem. La doble missió que té aquí aquest servent. I aquesta paraula de Déu comportarà dificultats. Però no es fa enrere. No resisteix davant la crida de Déu, no es fa enrere, sinó sap conscientment que haurà de sofrir, però confia en l'auxili i la protecció del Senyor.
Molt bé.
Sí, per mi seria com tu escoltes la paraula de Déu vivint una situació difícil com la que ens toca viure amb qui més qui menys cada dia i reps la força per viure-la i no et resisteixes, no vius una negació d'allò perquè no t'agrada, sinó que confiant en el Senyor l'aculls, escoltant què et vol dir amb aquell fet i a partir d'aquí, un cop, per dir, hem superat el tràngol, hem fet allò que Déu volia de nosaltres, és quan podem comunicar l'experiència viscuda i és quan podem tenir credibilitat davant els altres, a partir d'allò que hem viscut.
Sí, justament viure la paraula de Déu és la que dona aquesta esperança que jo penso que és tan fonamental per el viure cada dia, no? Uh-huh. El dia a dia reconèixer que Jesucrist ja ens ha precedit en patir el que és el món realment, que és el que a nosaltres de vegades ens carrega amb les seves dificultats i demés, el saber que ell ho ha sofert amb tota la paciència, complir la voluntat del Pare. A nosaltres ha donat també aquesta alegria, no? És a dir, ell ha passat per aquest camí, nosaltres podem passar amb un camí molt més suau, evidentment. Per mi és aquest el gran missatge d'aquesta lectura, eh? Déu, el propi Déu, ja ha passat per aquest camí que nosaltres ara estem vivint en cadascuna de les nostres circumstàncies personals i de vegades terribles, evidentment, i les ha superat amb el compliment de la voluntat de Déu. Nosaltres hem de seguir el mateix camí, evidentment. És el gran missatge d'aquesta lectura per mi.
Sí, descobrir que és la paraula de Déu, eh? Que és Déu que ens parla. Saber l'escoltar. Hi ha molts moments a la Bíblia que aquest aspecte de la paraula de Déu, Isaïes la compara amb la pluja aquella que cau, que s'abona a la terra. Jesús a l'Evangeli ens posarà la paràbola del sembrador, la llavor, que acull en el cor. Doncs és ser conscients que és Déu que ens parla i poder transmetre aquesta paraula de Déu.
Però que ens parla amb les circumstàncies de cada dia, eh?
Sí.
És clar. Això, eh? Veure que les circumstàncies de cada dia són el que Déu ens diu a nosaltres, a cadascú de nosaltres, és la nostra realitat.
Però és cert que cada dia també patim sofriments físics i morals, com diu aquí aquesta lectura. Cadascú de nosaltres, d'una manera o altra.
O com a conseqüència de la paraula de Déu, eh?
Sí, 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 també.
De la voluntat de Déu.
Sí, sí, sí.
Com a conseqüència d'això, eh?
Però aleshores, fem aquesta experiència, o sigui, com podíem mentalitzar-nos de que veritablement en aquestes circumstàncies, de fer el que vostès comenten, no? Ara comentàvem mossèn Sari, creure en l'ajuda del Senyor i que aquesta ajuda és més forta que aquest dolor. Però clar, això en la nostra vida de cada dia, no en la nostra ment, no és una cosa mental, sinó que és una cosa real. I de veritat que els cristians aquesta experiència
jo penso que si la gent
l'assolim i mentalitzar-los encara més que l'hem d'assolir.
Jo puc parlar per la meva pròpia experiència personal, però penso que si la gent analitzés cadascuna de les seves vivències, petites vivències, fins i tot les traumàtiques i les dolentes, veuria que en totes hi ha un punt de llum positiva. I per tant, aquest punt de llum positiva o de llum positiu, per mi és l'acció de Déu. És a dir, per molt terrible que tinguis una situació o una experiència, sempre hi ha un punt de llum. Per mi és la presència de Déu, claríssimament. Si la gent fos conscient, hi ha gent que li diu un altre nom en aquest punt de llum. Ah, doncs m'ha sortit bé perquè tenia amics o el que sigui. Tant se val. Has de fer la referència a Déu en qualsevol cosa positiva de la vida.
Sí, diu, el Senyor Déu m'ajuda, diu el text molt clar, diu, per això no quedaré avergonyit.
Aquest salt del diumenge de Rams, que és el número 21, que té per resposta, Déu meu, per què m'heu abandonat? És un salt que, com ja sabem, els evangelistes Mateu i Marc posen en llavis de Jesús a la creu. Però, bé, anem a la nostra quotidianitat. Veritablement, tantes vegades podem experimentar que Déu ens abandona.
Jo no crec
quina
que
és la nostra resposta? Aquest salt, com ho acollim?
Jo no crec que sigui del tot, per això t'ho
deia.
No,
però ho experimentem.
Sí, sí.
Certament que bueno, no és, Déu totes, no s'abandona mai.
Però en totes les experiències aquestes límits, sempre hi ha, si tu t'has de marxar, evidentment marxaràs, però una experiència límit sempre hi ha un revulsiu que et fa girar la situació. Ja et dic, per l'actuació de nosaltres mateixos, la nostra força d'un amic, d'un company, d'un pare, és igual, d'una ajuda que t'arriba en un moment donat, la gent que no creu li pot donar diguem-la, la causa, l'origen d'aquesta ajuda, d'aquesta revolució, ho pots ubicar on vulgui. Però si tu creus en Déu, normalment sempre hi ha un punt d'esperança.
Sí, d'alguna manera aquest clam doncs és el que, quan ens ve una situació desgraciada, sobtada, és el primer que et surt, no? Per què? Per què això? Per què, Déu meu? Per què? Però nosaltres, gràcies a la fe, només gràcies a la fe, podem donar-li la volta i dir, bueno, a veure, aquí hi ha un regal que Déu em fa que no té un embolcall atractiu, no m'agrada aquest embolcall, però anem a fons, anem a veure què hi ha aquí al darrere. I llavors, confiant en ell, confiant en Déu, malgrat el seu aparent abandó, és quan tens la força i la serenitat per acollir aquella realitat difícil amb una mirada transcendent.
Bé, passem a escoltar la segona lectura, proposo perquè no ens endarrerim, i és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
Pau exhorta els filipencs a tenir els mateixos sentiments de Jesús amb aquest himne de l'Església primitiva que descriu la trajectòria de Jesús en un moviment d'abaixament i un altre d'exaltació. Magnífic, aquest himne. Què ens diu a nosaltres? A veure, qui comença, Jordi?
Sí, doncs que la humilitat és la clau de volta per poder fer aquesta experiència. O sigui, només tenint aquesta mirada humil davant allò que ens toca viure és com podem realment experimentar l'acció de Déu en nosaltres i, per tant, doncs, ocupar o viure allò que Déu vol perquè siguem llum pels altres. Però què passa? No per l'orgull, que és com la gent d'avui en dia volen aconseguir protagonisme o rellevància social, sinó que és des de la humilitat, com els cristians, fem allò que, pel qual Déu ens ha pensat, que és donar-li glòria a Déu vivint com ell vol.
Jo aquí veig aquests dos moviments que deies tu, Maria, al començar. El moviment d'humiliació, el protagonista és Jesucrist mateix. Ell és el qui s'humilia. I el moviment d'exaltació, de glorificació, és Déu qui ho fa. O sigui, quan ell ha arribat, quan Jesús ha arribat al màxim de donació, que és acceptar la mort, i una mort de creu, la mort més miserable que podia passar-li, llavors és quan intervé Déu per tornar-lo a glorificar, per exalçar-lo. Llavors, el subjecte d'aquest primer moviment, que és d'humiliació, d'aniquilament, és Jesucrist, la iniciativa d'ell, que no vol aferrar-se a la seva igualtat amb Déu, s'humilia, es fa home, mort a la creu. Llavors intervé el Pare, que és el protagonista del segon del moviment d'exaltació, de glorificació. O sigui, Déu sempre glorifica aquelles persones que han pres la iniciativa, que s'han humiliat, que s'han arriscat. Perquè t'haig de saber que Déu està al costat de les persones que s'arrisquen. Una miqueta el que el Papa està transmetent, vull dir, de parla d'anar a la perifèria, parla de viure situacions arriscades, això, el Papa ja està insistint en aquests conceptes. Tenir confiança que darrere de tot això Déu després recupera els seus fidels. Recupera en el sentit de exalta i glorifica els seus fidels.
Però aquesta humiliació conscient que nosaltres, cristians, imitant plenament el nostre Senyor i Salvador Jesucrist, com ho entenem? Ho vivim? Ho desitgem? Repeteixo, en som conscients de que l'hem de viure? O a vegades, com passa...
És la lluita,
gent que no està, sí, que no se sent cristiana o no se professa cristiana, sí, o vol viure.
No, jo penso que és una de les coses que costa més al que no és cristià, no? I fins i tot a nosaltres també, en el dia a dia, perquè se'ns presenten 40.000 situacions que ens donen, ens proposen aquesta opció, no? Moltíssimes, qualsevol de nosaltres segurament donaria 40.000 exemples, no? I justament aquest és l'aspecte que penso que ara abunda menys, no? És a dir, la gent no està disposada a ser humil. Al contrari, jo tinc, jo puc, jo sóc, no? I és un repte impressionant, no? Per això, en aquest món materialista, es fomenta el poder, el tenir, l'ésser, no? Tot això. Per tant, jo penso que és un repte molt gran, que el té tota la humanitat, i que, bueno, en el que és el tema meu personal, jo intento en les petites coses, però és superdifícil, no?
Sí.
Per això, com que és difícil, el Senyor també vol que nosaltres estiguem a l'alçada d'aquestes situacions. Qualsevol situació, una proposta de, no sé, una comunitat de veïns, ens trobem, jo m'he trobat molt professionalment en comunitat de veïns, que veus com l'orgull està allà mateix, no? No faig això perquè què faré, perquè l'altre dirà, ara es pensarà que ha vençut. Vull dir, situacions d'aquestes es donen quotidianament, molt freqüentment.
Però potser ens manca l'altre vessant que surt aquí a la lectura. O sigui, aquesta humiliació, aquest abaixament, però també l'exaltació, perquè qui s'humilia serà exaltat, no? Potser no cotxem
però
aquesta dues realitats.
Però l'exaltació no
depèn de nosaltres.
Ha de venir de Déu.
Ha de venir de Déu, sí, no? Molt bé. Però que sempre acostuma a venir conjuntament per part de Déu. Quan tu t'has humiliat, Déu t'exalta. No hem de buscar... Ara m'humiliaré perquè Déu m'exaltarà. No,
no,
perquè Déu ha vist la petitesa de la seva serventa, com ho diu el Magnificat.
Si hagués de ser així, per exemple, aquell passatge de l'Evangeli, de la pregària del fariseu i del publicà, clar, no hi ha un fariseisme més gran que el publicà satisfet.
Clar.
Que jo sou publicà, estic satisfet de ser publicà. No, això tampoc. No sé, quan dies això, t'estava pensant... Hi va haver una cançó que Espanya va presentar, penso, a l'Eurovisió fa 3 o 4 anys, que diu «Antes muerta que sencilla».
Sí. Bueno, és una frase que es diu molt avui dia.
Però aquesta frase, «Antes muerta que sencilla», precisament és l'exponent d'això que està dient tu. Per res del món, per res del món...
Quina imaginació, mossèn Sàrries.
Oh, no, escolta'm, és que per res del món es sentiria...
És que hi ha capacitat d'associació, no?
Sí, perfecte,
No, però és això. Llavors, si nosaltres fas l'opció de posar-te en mans de Déu, aviam, les dificultats et vindran soles, no cal que les busquis. O sigui, no les hem de buscar nosaltres, les dificultats, que et venen ja, el creient, el cristià, el que viu la seva fe. El món ja dic, ja.
I comporta.
Sí, home, escolta. Hem comentat fa un momentet el Salm, hi havia unes frases que també en ven, escolta, diu, tots els que em veuen riuen de mi, comença aquí. Amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa. Avui un creient, esclar que se li riuen. Què els hi passa als nostres nanos que no ens venen a missa el diumenge? Perquè com diguin que venen a missa el diumenge l'endemà els arruquen tots allà a l'escola.
Sí.
Clar, vull dir, escolta...
Caigut en aquest paràmetre, sí.
Sí, esclar, és això, Vull dir, no, ja és... Bueno, què dius, que hem de parar,
no,
ja?
Sí, proposo que passem a escoltar l'Evangeli, ja que en aquest cas és l'Evangeli de la processó d'entrada i no llegim el de la passió de segons Sant Mateu, que és... Aquestes que llegirem és de la passió segons Sant Mateu, però no llegirem el de la passió segons Sant Joan, que és el que llegirem divendres sant. Aleshores, ara escoltem i comentem aquest Evangeli de Mateu, repeteixo, que és el que hi ha a la processó d'entrada d'aquest diumenge de Rams. És del capítol 21.
Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús envia 2 deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble aquí al davant i trobareu tot seguit una somera fermada amb el seu pollí. Deslligueu-la i porteu-me'ls. Si algú us deia res, responeu-li que el Senyor els ha de menester, però els tornarà de seguida.
Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. Digueu a la ciutat de Sió, mira, el teu rei fa humilment la seva entrada, muntat en una somera, en un pollí, fill d'un animal de càrrega. Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat. Portaren la somera i el pollí, els guarniren amb els seus mantells i ell hi pujà. Molta gent entapissava el camí amb els seus mantells, altres treballaven branques dels arbres per encatifar el terra, i la gent que anava al davant i la que seguia cridava.
Hosana el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosana a dalt del cel.
Quan hagué entrat a Jerusalem, s'agità tota la ciutat. Molts preguntaven:
qui és aquest?
La gent que anava amb ell responia:
és el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.
Com els deia prèviament d'escoltar aquesta lectura, avui escoltem l'Evangeli de la processió d'entrada en comptes de la Passió de segons Sant Mateu, que és el que llegirem avui en la missa d'aquest diumenge de Rams. I ho fem també, doncs, més que res, ho dic a nivell de recordatori, doncs, que la Passió segons Sant Joan l'escoltarem i comentarem a la taula de l'Evangeli el proper divendres sant. I aquest Evangeli que hem escoltat avui, doncs, és un fragment que ens explica el que va succeir aquest dia de Rams i que és molt bonic i entranyable, perquè també aquest diumenge de Rams és molt entranyable en les nostres celebracions de Setmana Santa. Mossèn Sàries, els Rams, la processó, els càntics...
El gaudeixen molt els infants, els nostres ambients, els infants gaudeixen molt.
Què ho fa? Què ho fa?
Bé, suposo pues, tot l'ambient festiu que té, allò d'anar amb palmes i rams... i
estrenar roba.
Estrenar roba, sí, que faci un bon temps, i tot això, doncs sí, crea un ambient. I també la litúrgia, normalment també fas una acció litúrgica de processó triomfal, d'entrada, recordar l'entrada a Jerusalem, sí, és un dia de festa, és un dia de festa, que després es converteix en l'entrada a la Setmana Santa, però la processó de Rams és... processó de festa, processó triomfal, és una processó messiànica. Mm-hmm. Ho era en el text evangèlic i ho ha de ser una mica també entre nosaltres, eh? El cant de clamació, després ja vindrà la passió, però primer aquesta entrada messiànica. Eh?
En el fons, és com una entrada que ens fa entendre que la gent doncs, es mou des de la superficialitat. No? O sigui, tant ara a les nostres esglésies, doncs estrenen roba, les palmes... La cosa externa és el que doncs, agrada, no? Però no deixa de ser una cosa superficial, que la gent ja s'acontenta amb això, ja no necessita més, no vol més. Aleshores, què passa? Que Jesús, clar, entra amb humilitat, no? Però la gent, per què l'aclamen? Perquè fa miracles, perquè és una persona singular. Però no van més enllà del seu missatge. Només volen que els tregui les castanyes del foc i ja està. Què passa? Que tot seguit, la conseqüència lògica quina és? Doncs que l'agafen i li fan viure la passió, no?
Bueno, per això pensar que treurà les castanyes del foc és molt humà. Vull dir, l'ésser humà té necessitats. I si trobem a Jesús, a Déu, al Messies, en aquest cas, segons el poble jueu, que ens trobes castanyes del foc, fantàstic, perquè és el que el nostre cor demana també, l'ajuda de Déu permanentment, no? En aquest sentit, no ho trobo malament.
No, però...
Que passa que si es confon la naturalesa messiànica en un sentit o en un altre, ja és una altra història.
Ja, però bueno... És com que la gent, o sigui, el que volen és una acció vers ells, però sense ells haver d'invertir res, és a dir, sense ells haver de fer la seva part, doncs això, de ser humils, no?, que és important, no? És a dir, si la gent l'únic que volen és la cosa externa, clar, doncs això té poc recorregut. Uh-huh. Vull dir, si no està disposat ningú a posar de la seva part.
Bé, jo, de totes formes, en el diumenge de Rams, sigui en el text evangèlic com en el que fem nosaltres a les nostres parròquies, aquest to de, diguem, de superficialitat o de festa externa és molt accentuat. I tampoc no em preocupa més. Fins que l'Evangeli, quan Jesús arriba a Jerusalem, no, que hi va haver un enrenou a la ciutat. Aquesta mateixa frase surt quan van arribar els mags. Quan els mags, al naixement de Jesús, arriben a Jerusalem, no, que Jerusalem es va agitar, es va commoure. I fins que molts preguntaven, no, qui és aquest? No el coneixien. Fan festa perquè, fixa't, encatifen amb mantells al carrer, agafen les palmes, els rams i tot el que vulguis, amb to de festa, però, diguem, la gent no saben per què fa la festa. Pregunta-me qui és aquest. Però s'assumen a la festa. Mm-hmm. Llavors dius, bé, que el diumenge de Rams tingui un to festiu així, no, tampoc no,
No és dolent.
No, no és dolent. No, jo penso que no ens ha de preocupar massa. Clar. Vull dir, que tingui un to d'així de festa i que després ja vindrà, un cop haurem començat l'eucaristia. Per això a vegades hi ha parròquies que deslliguen la processó de rams de l'eucaristia, de la missa. O sigui, fan dues accions diferents. I això ho fan molt a Israel. Allà a Jerusalem es fa la processó de rams el diumenge a la tarda, totalment prescindint de qualsevol eucaristia. Es va a Betfaguer, a l'altre costat de la muntanya de les Oliveres, i llavors la gent obren al davant, el, diguem, la processó, doncs, els Boy Scouts, amb les bandes de música i tota la festa que vulguis. La gent, per grups de parròquies que han vingut de tot el país, o de peregrins, no amb una processó ordenada com fem aquí, no, van tot un grup de gent que canten els seus cants, a vegades ballen, i aquests grups, sobretot africans, que ballen molt i tot això, i va passant tot, van desfilant tots els grups fins que arriben, que són 2 quilòmetres, ben bé, baixa la muntanya de les Oliveres, Torrent Cedró, entren a Jerusalem per la porta de Sant Esteve, i llavors, just després de la porta de Sant Esteve, que hi ha la Santana, la piscina aquella de Benzata, allí acaba la processó. Quan han entrat, just entra a Jerusalem. El patriarca beneeix a tots els fidels, però és tota una festa. Hi ha molta gent que van a veure què és el que passa. A les vores, sobretot quan és l'últim tram de carrer a prop de Jerusalem, molta gent, molts curiosos, una mica allò diu, què és això? Però què fan aquestos aquí ara? Què és això? I llavors, esclar, bueno, és que això és un processó, una manifestació festiva. Però perdona aquesta explicació llarga.
No, és que mossèn Sàries això ho coneix molt bé perquè ell va fer la llicenciatura en Teologia Bíblica a Jerusalem.
Sí,
és així.
Perquè
vostè hi va viure, hi va molt de temps.
Sí. L'he fet aquesta processó, l'he fet 2 anys.
2 anys, imagina't. Per això ho coneix molt bé.
No,
però moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. I tant, potser molts dels nostres oients no han coincidit aquests dies de Setmana Santa allà i estupendo, vull dir que molt bé, que gràcies per explicar-ho.
Està molt desorganitzat, sí, perquè vull dir, no hi ha la preocupació de l'ordre, no? I cada grup canta el que vol, eh? Tu sents uns que canten Aleluia i els altres canten no sé què, o com ballar, per demanar.
És divertit. Molt bé, doncs, si els sembla, podríem deixar-ho per avui aquí. Els convido que puguin participar el proper Dijous Sant, en els comentaris que farem a la litúrgia del dia. Va bé?
Sí, moltes gràcies.
Doncs també molt agraïts per aquesta participació avui en el programa que, en el que hem comentat, doncs, a la litúrgia del diumenge de Rams. I ho hem fet amb la Carmen Ruiz, mare de família, advocat i catequista a la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell. Moltíssimes gràcies, Carmen.
Gràcies, Maria, a tu.
I també ho hem fet amb mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Gràcies.
Bona Setmana Santa a tots.
Gràcies, igualment. I amb Jordi Rubió, que és treballador social i forma part de l'equip pastoral de la Batllia Veritat de la Cerdanya i que porta el seminari del Poble de Déu. També gràcies a vostè, eh?
Molt de gust.
Amics, amigues, ens retrobem amb vostè, si ho desitgen, aquest Dijous Sant a les 7 de la tarda, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, per a comentar les lectures de la celebració de la missa de la Cena del Senyor. Recordin, a les 7 de la tarda. I també recordin que ens plau molt rebre tots els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre la taula d'Evangeli. I ja els agraïm per endavant, doncs, que ens escriguin a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Repeteixo, taulaevangeli@radioestel.cat, fent-nos-ho arribar. Moltíssimes gràcies, els ha parlat Maria Marín i fins Dijous Sant.
Ràdio Estel.
A continuació, Ràdio Estel us ofereix en directe des de la Catedral de Barcelona la missa de Diumenge de Rams.
Bon dia, amics oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Quan són les 10:58 d'aquest matí de Diumenge de Rams, avui és el Dia del Senyor, un espai coordinat per Ignasi Miranda. A les vies de so, Mario Ramírez des del control tècnic dels nostres estudis i aquí en Toni Huguet com a tècnic de les vies de so.